Mira, avui tenim dies mundials interessants. Per exemple, és el Dia Mundial de l'Horticultor. Ara que n'estem parlant tant amb el tema de la sequera i que tradicionalment per aquestes dates ja en comencem a parlar perquè anàvem de cara cap a la campanya d'estiu, que també hi anem, però clar, aquest any amb un problema afegit, el tema de la sequera. També és el Dia Mundial d'Internet. És el Dia Internacional contra la Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. Dia Mundial del Reciclatge. Mira que són importants, eh? Dia Mundial de la Hipertensió Arterial. Ja saps que és aquesta malaltia silenciosa que t'has de revisar sense obsessionar-te la tensió per veure que màxims i mínims o alta i baixa estigui dins d'un marge, que no ens hem d'obsessionar amb una xifra concreta, però sí veure que no estem fora de lloc. Que igual et passa com a mi o persones que conec, que quan vas al metge i et van a prendre la tensió, sempre et surt alta, perquè et fiques nerviosa, et poses nerviós, però vaja, que s'ha de tenir amb cura, s'ha de tenir cura amb la hipertensió. I avui també és el Dia Mundial de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació. Vaja, que avui és el Dia Mundial de moltíssimes coses i a veure quina és més important. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Transitem pel mig de la primera setmana de campanya electoral, setmana sencera. Ja saps que la campanya electoral va començar divendres passat. Estem ja a la meitat d'aquesta setmana, 17, dimecres, 17 de maig. Hores d'ara amb uns 20 graus a la ciutat de Lleida, tot i que la sensació tèrmica és més baixa. Per què? Doncs perquè fa aquest vent, i sobretot al matí, aquest vent. Es mou l'aire i notem més fresca. També és veritat que les mínimes segueixen sent, aviam, no baixes, però sí tenint en compte les mínimes que havíem tingut al març i a l'abril. Perquè, clar, és que tot això ho hem de fer relativitzant respecte a la temperatura que havíem tingut abans. Segurament estem tenint una temperatura més o menys com la mitjana o lleugerament per sota d'un mes de maig. Però és que, clar, veníem tan per sobre que va fer molta calor l'abril. És que va fer molta calor, potser ja no ho recordem, però va fer molta calor. I per això ara notem que, escolta, què ha passat aquí? Bueno, l'Armando ahir ens va dir que tot el que quede de maig serà d'aquesta manera. Temperatura relativament més baixa del que tocaria i que a veure si arriben les pluges. Mira, estava llegint que a Itàlia, al centre i nord d'Itàlia, està plovent que no veguis, però d'aquelles pluges que no serveixen, que plou massa, massa i massa de cop. Aquest cap de setmana, per exemple, hi ha d'haver el gran premi de Fórmula 1 a Imola, i veia imatges ara, amb metre, metre i mig d'aigua a les instal·lacions. Per tant, han hagut d'evacuar mecànics i tot, que estaven allí treballant. Així estan, allà. A Lleida, doncs a Lleida estem al 82è dia, sense que hagi caigut ni una gota. Ja m'entens? Alguna gota ha caigut, que ahir ens en reiem amb l'Armando Álvarez. Si és que ja no contem litres, contem gotes. I això és una altra desgràcia també. Mal si cau massa, mal si cau massa poc. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui el Said Esbai ens explicarà què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida esperem predomini de cel poc ennuvolat amb nuvolositat d'evolució diurna al terç sud. També al vessant nord del Pirineu, cel ennuvolat amb precipitacions febles i disperses i una cota de neu entorn als 1.500 i 1.700 metres. Temperatures en lleuger ascens, arribant als 28 de màxima a Lleida, 27 a Balaguer, 26 graus a Tàrrega, 20 a la Seu d'Urgell i 11 a Viella. A més, també vent de component nord. Per demà dijous esperem al vessant nord del Pirineu cel ennuvolat amb precipitacions i una cota de neu entorn als 1.500 i 1.700 metres. A la resta, cel poc ennuvolat tendint a cel ennuvolat al llarg de la tarda. Temperatures mínimes en lleuger ascens, amb 2 graus, per exemple, a Viella, 3 a la Seu d'Urgell i 9 a Lleida Ciutat. Arribarem a màximes, per exemple, que aniran en descens als 25 graus a Lleida Capital, 24 a Balaguer, 23 a Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell i 10 a Viella. A més, també, vent del nord en general fluix, girant a component est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. A punt d'arribar a les 12:25 minuts. Vinga, darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
seguim en campanya electoral. Ja saps que cada dia fem una mica de diari. Ja sé que segurament estàs preguntant, però escolta, i ara per què m'he de tornar a parlar? Si és que ho veig per tot arreu, xarxes, igual t'has acostat amb algun meeting, algun debat, alguna història. Bé, és per estar una mica al dia. Com ja vaig comentar, crec que la millor manera d'anar a votar el dia 28 és escoltar totes les propostes, valorar-les i després acabar decidint. I per això doncs, parlem de totes les propostes i de la major part de... A veure, de tot no, perquè de veritat que és que entre entrevistes, debats, rodes de premsa, notes de premsa, etc., és increïble. Per exemple, t'explico que els partits que volen governar a l'Ajuntament de Lleida s'han retret els uns als altres la manca de planificació per afrontar l'actual sequera que pateix el país. Sí que hi ha coincidències quan puntualitzen que Lleida pertany a una conca diferent a la de bona part del país i, per tant, destaquen que les reserves de la Noguera Ribagorçana estan garantides per tot l'estiu i, per tant, la situació no suposa un problema imminent. Ara resulta que tenim garantida l'aigua per els propers 3 mesos i, per tant, que és calma. No és imminent. D'aquí 2 mesos potser ho serà imminent, però ara no és imminent i, per tant, no cal que movem el cul de la cadira. Sisplau, és que sembla que no entenem res. És que sembla que no entenem res, que al novembre ja s'estava parlant d'alarma, que no plou, que si no plou passarem malament. Al novembre ja hem hagut de tancar un parell de canals, etc. Ara resulta que com que la part de Lleida, les reserves són del Noguera Ribagorçana i estan garantides per tot l'estiu, tranquil, que no és un problema imminent. La majoria rebutja que es pugui aplicar restriccions com a la resta de Catalunya, mentre els partits de govern defensen que ja estan aplicant mesures com la reutilització d'aigua, l'oposició critica la falta d'un pla concret i demana inversions. Mira, lo de demanar inversions és així. Que critiquin la falta d'un pla concret, home, no et diré que ens hi hauríem de començar a acostumar, però déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Per exemple, la candidata del Comú de Lleida, Laura Vergés, veu urgent la inversió en la xarxa terciària de Lleida i millorar el cabdal ecològic del Segre per evitar problemes de salubritat.
Per tant, totes aquestes inversions són importants i deia abans que no s'ha fet en gran part pel model d'externalització que tenim, perquè l'acord que es va fer amb Aqualia implicava també que l'Ajuntament tenia aigua gratis i, per tant, a l'Ajuntament li surt gratis netejar els carrers amb aigua de boca. Clar, això és molt poc eficient i ha fet que no es preocupés per invertir en aquesta xarxa terciària.
La candidata de Ciutadans a la Paeria, Maria Borrell, aposta per modernitzar el sistema d'aigua de boca de la ciutat i altres mesures per estalviar aigua.
S'han de controlar tot el que són les fuites. A més, se poden fer moltes accions a nivell d'urbanisme amb els fons Next Generation per modernitzar fins i tot el que és el sistema de l'aigua de boca a la ciutat de Lleida, des de fer més depuradores, des d'arreglar les que tenim o fins i tot els col·lectors que hi ha a Torrefarrera, col·lectors d'aigua que ja van ser fets amb els plans de Zapatero al seu moment.
El candidat del PSC a la Paeria, Fèlix Larrosa, lamenta que l'equip de govern no hagi presentat un pla contra la sequera.
Què trobo a faltar? Trobo a faltar que l'equip de govern municipal actual no ha presentat cap pla contra la sequera en el marc de les seves competències, però hagués pogut presentar iniciatives en aquest sentit i no ho ha fet. Què trobo a faltar? Més ajudes de la Generalitat als municipis, als ajuntaments.
El candidat del Partit Popular a la Paeria, Xavi Palau, diu que no acceptaran que s'adoptin restriccions a Lleida per la sequera i no a d'altres punts de Catalunya.
Tercer, no acceptarem des del Partit Popular de Lleida que s'adoptin restriccions a Lleida i no s'adoptin restriccions a altres zones de Catalunya, perquè nosaltres tenim que preservar la nostra zona agrària, que a la vegada és productora d'aliments, i no acceptarem perquè ens estem veient, perquè sempre som la ventafort de Catalunya, i ho vam veure amb la gestió de la Covid, com van tancar municipis del Segrià, quan a la resta de Catalunya, amb una incidència similar de contagis, no ho van fer, ja me vaig vindre que nosaltres patirem les conseqüències de la manca de decisions de Barcelona, convertint Catalunya en Barcelona.
I el candidat de Junts, Toni Postius, reclama que les mesures de la Generalitat contra la sequera tinguin un caràcter asimètric i recorda que Lleida depèn d'una altra conca.
de Pinyana. Precisament per això reclamem que les mesures que adopti la Generalitat tinguin aquest caràcter asimètric i que, per tant, doncs, si nosaltres estem en una fase de prealerta, la intensitat de les mesures que s'hagin d'adoptar siguin molt inferiors a les mesures que s'hauran d'adoptar a les conques internes catalanes i, per tant, de tota l'àrea de Barcelona.
Tranquils, que resulta que, com que tenim aigua per tot l'estiu, estem en prealerta. Si veus el veí, a les conques del veí, i que la resta de territori no està plovent, però nosaltres tenim aigua fins a final d'estiu, tranquils, no estem en alerta, estem en prealerta. Segurament estarem en alerta d'aquí 4 dies, però de moment, i abans de les eleccions, seguim en prealerta. Miquel Pueyo, d'Esquerra Republicana, destaca que a Pinyana, on la paeria té competències, ja s'ha començat a modernitzar el regadiu dels cultius.
Bueno, són les comunitats de regants les que establiran els criteris de reg, els horaris, les condicions. Des d'un punt de vista general, és obvi que el que necessita l'agricultura en general és modernitzar els recs, passar...
I el candidat d'Activem Lleida a la paeria, Domènec Vila, apel·la a l'optimització de l'aigua que tenim ara actualment més enllà de fer grans inversions.
Nosaltres, doncs, apel·lem molt, una funció molt, molt pròpia al municipi. Escolta, optimitzem l'utilització de l'aigua que tenim ara actualment, però més enllà de fer grans inversions, grans infraestructures, com algunes propostes que hem sentit de crear una nova xarxa de recollida d'aigües pluvials separada de la recollida de les aigües residuals, que és una inversió que hauríem d'aixecar tota la ciutat.
Tu imagina't que haguem d'aixecar tota la ciutat ara per tornar... És que de veritat, jo no sé si a vegades no s'escolten a si mateixos. O sigui, fer una xarxa de recollida d'aigua fluvial, tenint en compte el que va costar que al carrer República del Paraguai solucionessin el tema de que quan plou no s'aneguin la zona on hi ha la benzinera, els pàrquings, perquè no, els desaigües no funcionen per un problema d'inclinació i de falta de manteniment de neteja dels embornals, allò va costar mesos i mesos. A més, la República del Paraguai el van tenir que obrir, fer-ho tot nou. L'obra de la seu, saps allò que es diu sempre? Doncs tu ara imagina't obrir tot Lleida altra vegada per començar a posar tubs per recollir l'aigua fluvial. Si és que, de veritat, el que està costant ampliar una vorera a tres carrers de Lleida, tu ara imagina't si hem de recollir tota l'aigua fluvial, que hagués estat una bona idea, però de bones a primeres. O sigui, els carrers nous que estan fent ara, per què no s'està fent això? Per què no es fa ja o es deixa preparat? Abans de fer el carrer, escolta, deixem passats ja tots els tubs possibles, els de desaigüe, el d'aigua normal, el de l'aigua fluvial, un altre d'extra per si de cas, els de telecomunicacions, els de telèfons, els de fibra, els d'electricitat, els de gas. Ja ho deixem tot preparat, amb arquetes puntuals on han d'anar i ja està. No es fa això, no es fa. No es fa, la prova és que a la mínima que hi ha un problema en un lloc on ha d'entrar una companyia nova a passar la fibra, moltes vegades han d'acabar aixecant la vorera una altra vegada. En fi, escolta, mira, que acabo explicant-te que... aquests dies es presentaran coses que no tenen ni caps ni peus. Però com que se'n presenten tantes i tot va molt ràpid, no et dona temps ni a somriure. Miquel Pueyo, alcalde de Lleida, diu que quan l'estació d'autobusos, el baixador que tenim ara, marxi cap a on ha d'anar, que és al costat de l'estació de trens, aquella gran obra, què en farem de l'estació d'autobusos que tenim ara, o del baixador, què en farem? Doncs ell diu que fàcil, ho convertim en una pista d'atletisme. Sí, sí, he vist les fotos. Pista d'atletisme que va entre columnes. És una pista d'atletisme que va entre columnes, on ara hi ha les andanes, allí una pista d'atletisme, al mig, quatre carrils per fer la de velocitat, no sé si ni s'hi dona els 100 metres, i ja està, aquesta és la gran solució. Tenim un munt de metres quadrats aquí al centre de la ciutat per aprofitar-los de manera social, d'oci, d'esport, si vols. No, tranquils, pista d'atletisme. Bueno, això és una proposta. No sé, de veritat que de vegades no entenc. I acabem amb la notícia econòmica del dia. A tot això, per cert, ja saps que tenim un número de WhatsApp que si vols enviar el teu missatge de veu per dir, escolta, que sí que estàs d'acord o que no estàs d'acord amb el que jo t'explico, que això és totalment vàlid. Aquí està la gràcia, que puguem estar d'acord o en desacord. És el 664-526-180, 664-526-180. Escolta, amb educació podeu enviar tots els àudios que vulgueu. I acabem amb la notícia econòmica del dia, perquè a Furukat i la UGT ja demanen estudiar de fer ERTO per als treballadors de la fruita arran de la sequera. La patronal frutícola estima que la manca d'aigua fa perillar fins a 15.000 llocs de feina a la zona del Canal d'Urgell.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, estava mirant el calendari, l'agenda, i la setmana vinent puc dir que dono festa al Cosme García. No tindrem entrevista a Cosme Polita. Cosme, què tal? Bon dia.
Hombre, què tal, Ricard? Com va això?
Ja veus, t'avanço que dono feina.
Fas una cara de polític.
No, home, de polític no.
Ah, per cert, felicitats, Ricard. Me sento orgullós que siguis company meu el debat que vam tindre. Parla tothom i bé. Bueno. Tant tu com la companya Riverola vau estar genials i especialment vau triomfar gràcies a una persona que es diu Jordi Pérez.
Ah,
sense tècnic no som ningú.
No. La veritat és que aquests estudis a l'exterior s'han de fer ben fets.
Per cert, hi ha alguns companys dels mitjans de comunicació que sembla que no han vist la festa major, no? Perquè com? Hi ha algun mitjà de comunicació que ha dit meravellosa festa major, gran participació. Mentir.
Bueno, ja saps, això depèn de qui ho diu, depèn d'on has anat, és pues millor o pitjor.
El doctor Ferraruela.
Cosme García, va, entrevista a Cosme Polita. El convidat l'estem esperant o ja el tens aquí?
Ja ho tinc aquí, ja ho tinc aquí.
Ah, és aquest, aquell convidat?
Home, com ho veus tantes vegades per aquesta
per
casa. No, tu et pensaves que venia a fer un anunci i tot això? No. Avui he portat amb un amic, company, estimat, que jo crec que tenia entrevista ja feia temps, no? Jo l'anava guardant, però com ara estem ja millor no escoltar coses polítiques, que escoltem prou-tes, doncs porto un relaxament. Ell es diu José Antonio García Barranco. Tothom ho coneix. Speaker, company als mitjans de comunicació, persona del món del teatre, de la recitació i altres moltes coses de les quals en parlarem ara. José Antonio, benvingut.
Encantat d'estar aquí amb tu, amb el Ricard. És un autèntic plaer estar a la Cope Lleida.
Explica una mica per aquells que no et coneguin, que deuen ser pocs, no? On vas néixer?
Bueno, jo vaig néixer a Martos, l'any 1952, un 18 de juny, i amb 8 anys pues, vam arribar a Lleida. Els meus pares van arribar per l'estació i pel passeig de la Rambla Ferran, i òbviament pues, anàvem amb una manta i 1.000 pessetes, és el que em diu el meu pare.
I la maleta de trapo.
Exacte, i vam arribar a l'alçada d'Indíbil i Mandoni, i el meu pare, que era molt xistós, se va adreçar allí a l'Indíbil i Mandoni i li va dir, nosaltres, los de Martos, ¿a dónde vamos?
A Magranels.
Exacte.
Martos i la Fuensanta.
I lo que són les coses, sí, he passat per l'Avinguda de les Garrigues, he passat per el Picat, he passat per Magranels, després he tornat a Magranels, i la vida és un karma, mira.
José Antonio, tu al món actual, a lo que fas, et dediques al món de vendre pisos, vamos, a dir així, no? De dir empreses.
Sí, jo en l'any 77, que ja ha plogut, tinc un trobament perquè jo ja estava en el món de la ràdio a la SER, jo ja feia entrevistes amb Carmelo Moncayo, amb Carmel Guallar
i algun carrusel
que tu has citat. Fèiem un programa que tenia molt èxit, que era el programa matutí de Ràdio Deporte, els diumenges a les 12, i connectàvem amb els nostres mitjans, connectàvem amb els diferents camps i pavellons. Pavellons, dic, el pavelló d'Antorxa,
Sí.
No teníem més pavelló. I recordo que me vaig connectar amb el José Luis González i
Mínguez.
Ell me va dir, escolta, tens que anar a tal lloc, que te faran una entrevista, i si la passes, pues estaràs benvingut a Finques Ferrer. Vaig estar perfectament, vaig passar l'entrevista i el 77-78 pues, vaig començar amb ells fins al 82-84. Després ja vaig passar a Credit Finca, vaig ser soci, i la veritat és que he venut molts pisos, magatzems i tal, i en aquesta ciutat, pues, òbviament, pues, me plau molt l'haver fet feliços a molta gent.
José Antonio,
que diuen, escolta, te paren, eh? Sí. Vaig comprar el pis a Pardinyes i lo vaig comprar per 10 milions. I escolta tu, després lo vaig vendre per 25, eh? I tu dius, meu coi, on estava jo per fer aquestes?
Però tot això ha canviat, José Antonio. Recordo alguna vegada quan tu i jo anàvem a la Volta Ciclista, que tu anaves per una altra emissora i jo anava per aquesta, sí que recordo que deies, mira, he vendit un pis i m'he ganat 1 milió de pessetes. Això s'ha acabat.
Bueno, i tant, ja fa molt de temps que se va acabar això. La façana que té, tan sí. Espectacular.
Abans es veia passar trens.
La mitjana m'agrada moltíssim. El camp, l'horta de Lleida. Tot això és estimar la ciutat que t'ha acollit. Això no té negociació, no se pot negociar ni que el senyor Castro digui això ni que el senyor X digui un altre. Tu tens que estimar, però de cor, la ciutat que estàs vivint i
la que t'ha acollit.
Perquè, en definitiva, el que tu estàs fent, el teu amor que tu li prestes a la ciutat te'l retorna. I aleshores això no és negociable. Jo els meus impostos, òbviament, he vingut de fora, però els meus impostos, com tu, pues, se queden aquí a la ciutat de Lleida. I això també és innegociable. Quan veus coses com les cases regionals, per exemple, que heu parlat, que són de la nostra ciutat, que jo les he conegut a través teu i a través de la Casa d'Andalusia, són coses que no són negociables. Però la política a vegades, pues, nos fa aquests guinyos.
José Antonio, has fet moltes coses. Jo, de tot el que tu has fet a la teva vida, a part dels amics de la Volta Ciclista, que ara estan seguint aquesta entrevista, a la qual ens estimem moltíssim, una cosa que jo sempre m'ha quedat una petjada teva és la data del 26 del mes de desembre. Pabellón, antorcha. Lucha libre. Peirón padre, Peirón hijo mayor, Pepe, Jordi, Mr. X, Luc Béjar i el seu gimnasio. Sí, sí, bueno, i parlarien de molts, no? I la Puri també, i la Menchu. Jo crec que era una de les coses que devies de disfrutar més, no? És un muntatge teatral, però que a la part s'ha de ser molt esportista per saber caure com caure.
Jo vaig tenir la sort de coincidir amb la família Peirón, amb la mamà, amb el papà, després amb els fills, sobretot amb Pepe. Pepe Peirón va ser l'aglutinador del show. Perquè el papà Peirón era un gran lluitador, però...
I actor a la Fiel Infanteria.
Però no era tan màrqueting com el seu fill. El seu fill era un màrqueting total. I jo sempre lo portaré al cor, no? Pepe Peirón, júnior. Pepe Peirón, júnior, efectivament. I el seu germà, Jordi, també, que me l'estimo molt. Parlaves del 26. Pues el 26 de desembre tothom estava desitjant acabar el dinar per anar-se cap a l'antorxa, perquè era espectacular. Jo anava a presentar, jo era l'speaker oficial, vaig inventar moltes coses, perquè a mi ni a tu ens han ensenyat moltes de les coses a l'hora de presentar. Però jo me ficava, perquè tenies passió per la ràdio, tenies passió per la comunicació, tenies passió per la presentació. I jo me ficava a dalt i feia, pues, lo clàssic, a mi dreta, pal, però després baixava on estava la campana, pues era espectacular quan estaves pràcticament radiant aquella pelea, no? I això hace daño, senyores. I la gent, bueno, estava enfervoritzada. Era, bueno, va ser...
Una vegada me vas liar que no vas vindre, m'ho van fer a mi, jo em pensava que l'havien fet mal i resulta que eren unes bambolletes que es ficaven allà de sang, que era una tinta, però bueno, era un espectacle, jo, Ricard. Haguessis disfrutat, de veure allò.
No facis spoiler, home.
No, jo dic veritats, home. Però han de ser grans esportistes, jo tinc que dir que són grans esportistes, el Mr. X aquí que venia, el Luc Béjar, que té un gimnàs a Barcelona.
Grans persones.
Bueno, i després has fet moltes coses. I has estat, com, ja ara faré 50 anys de ràdio, has estat amb moltes personalitats del món social, cultural, econòmic, polític. Quin és el que més t'ha marcat de lo que tu has pogut presentar? Has fet desfiles de moda, has fet entre les pubilles, no? Has estat a la pubilla també de Catalunya i d'Espanya. De tot el que has fet, què és el que t'ha quedat millor record? Has anat a totes les discoteques. Per cert, un record en Juan Gutiérrez, que va ser un dels que te va contractar moltíssimes vegades.
Sí, efectivament, vam anar al seu funeral fa poc i allí havíem estat el Pere Rovira, Carlos Rodellar, Cosme García i José Antonio García. Era una mica el pòquer de presentadors que jo vaig conèixer en la història històrica Bolero, però que Bolero era en aquell moment o los noms que va tenir anteriorment. Va ser genial. Al respecte de la teva pregunta, jo de molt jove vaig anar a les festes de Binèfar a través d'un gran amic teu, el senyor Barquer.
Sí. Jaume Barquer Andrés i Esport, sí. La pau, la tranquil·litat, pensaments i desitjos.
I me va ficar la veu de Sud-amèrica. Jo era molt, molt interessant, perquè clar, jo sempre una mica en el castellà a vegades... Vaig tenir una nòvia argentina, que això tu no ho saps,
i me va
transmetre molt el DG argentí, sobretot en aquella època. Estem parlant de fa molts anys, i allí vaig tenir el plaer de presentar a Lola Flores, Julio Iglesias i Rafael.
Coi.
Perquè aquest senyor portava autèntiques figures de l'època, que després, amb el temps, possiblement el Julio Iglesias no haguessin pogut venir, però he tingut aquests plaers.
Anem acabant, José Antonio, dos preguntes ràpides i després te deixaré que em facis una pregunta. Gastronòmicament, jo no sé si eres molt bon cuiner, però ara sé que te desenvolupes bastant bé a la cuina.
Bé, sí, els espaguetis a la carbonara i també, bueno, diferents formes. Jo agafo una mica el recetari i con tal de que sàpiguis bé coure bé los espaguetis, després tot, allò entra tot.
Ara, amb la pandèmia, has après a fer una cosa. Jo a fer retransmissions a través de televisió, que tu també vas estar a la televisió abans que jo. Però lo de la poesia és que t'enamore. Tu ets el Toar, com sóc jo,
sí.
Però la poesia, de tant en tant, te fiques allà un bafle i comences a recitar.
Sí, sí, jo lo faig, però d'una manera molt, sí, sí, molt, molt casolana. Molt casolana, sí.
Acabem, José Antonio. No em coneixes gaire. Per tant, te deixo que, de veritat, vull que em comprometis davant de l'audiència. Jo no dic que has tingut 30 o 40 nòvies, això no ho dic, però bueno, és igual, jo només he tingut 7.
O sigui, no te casaràs ja mai a partir d'aquesta edat? O sigui, ja lo tens decidit?
Una altra vegada, però si sempre em pregunto per les nòvies. I...
No, que jo, tant Lleida, com diu el Ricard, que lo diu molt bé, total, però és que tothom desitjaria veure't amb una lleidatana, no amb Lleida, una lleidatana.
No.
Al final, no.
Perdona, que el José Antonio ha ficat el dit a la llaga, Cosme.
Bueno, pues ja està, que dic que no, que més voleu que us digui.
Però per què no?
Caram, perquè no puc comprometre a ningú a fer un seguiment del que jo faig de la meva vida. Com sé el que vull de la meva vida, ho tinc claríssim.
Has de buscar una persona que et segueixi el ritme.
És difícil, és molt difícil.
Buscar.
Si tu fosses dona no ho sabries fer tampoc de seguir, home. No diguem tonteries.
José Antonio, que no el casarem.
No. L'altre dia saps que m'ho va preguntar, això? M'ho va preguntar l'alcalde. Va dir, escolta, deixa'm tranquil com estic, que per aguantar-vos a tots vosaltres és molt difícil, eh? No vols que jo, què vols, que arribi a casa i digui, escolta, que me s'ha encarregat de presentador, escolta, que no tenim la rebella a les cares, què vols, que expliqui jo la meva vida? A més, jo ho dic tot, perquè no tinc res a perdre, saps? I això sempre ho dic, i tu ho saps, José Antonio, soc molt directe.
Te faig un gir ja.
Vinga, ràpid, que acabem, que ens tirem fora.
Sí, igual. Realment, quan has tingut una entrevista, quan has tingut una crònica, quan has estat... Has tingut alguna pífia que realment has dit, ostres, m'agradaria ficar-me a sota la taula?
Sí, i tant.
Perquè tothom parla de que ets un fenomen.
No, jo sóc el primer que... Jo no copio de ningú, però adapto de tothom, no? Jo sóc un seguidor, sóc de l'escola de la Ribas Castro, sóc de l'escola de Joaquín Soler Serrano, de Luis del Olmo, de Luis del Val, que va ser el meu primer director, i jo sempre vaig adaptant el que vaig escoltant dels altres. Ara del Ricard. El Ricard no volia... Ara tinc que descobrir una cosa. El Ricard era de musicals, no volia fer entrevistes, no volia fer locutor de continuïtat. I ara és el veritable crac d'aquesta casa conjuntament amb el Sergi Tor. I jo copio d'amb ells, no. Adapto moltes de les coses que ells fan. Per tant, l'altre dia... Me queda una cosa i amb això acabo, Ricard.
Venga.
Tenim un director que, a part de director, és amic. I l'altre dia va dir una cosa que jo fa temps que vinc dient. Jo estic orgullós, com tots els que estem aquí, de treballar en aquesta casa, perquè això no som locutors, ni tècnics, ni comercials, ni gent d'administració. Som una gran família. I treballar en aquesta casa és tot un orgull, no? Cada dia que t'aixeques dic, bueno, tranquil, que me recolzen els meus companys i els meus amics. Jo m'he jubilat, continuo en aquesta casa, i me moriré estant davant d'un micròfon, perquè abans de néixer ja parlava al seu de ma mare.
Doncs apa, re, que ara ja ens fem l'abraçada col·lectiva i vinga, hem acabat.
Home, a més que anem a corde. Tu vas de cadena 100 de color vermell, nosaltres anem de color blau cadena cope, o sigui que tenim tot ben coordinat.
José Antonio García Barranco, un plaer escoltar-te aquí.
Com sempre, escoltar també els teus programes al migdia, Ricard.
Gràcies, José Antonio. Cosme, setmana vinent festa, l'altra, i tornem. A veure quin panorama tenim.
Saps per què és festa?
No, no és festa.
Perquè
no,
el dia 28, què és?
Les eleccions. T'equivocaràs?
No, és el meu complet, home.
Ah. Ah,
què és més important que les eleccions?
Una abraçada, Cosme.
Salutacions cordials.
Abraçada, Cosme.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja estem a punt d'arribar a la una. Encara ens queda temps de llegir o d'escoltar propostes de lectura. Que, escolta, tan important és viure el moment que estàs llegint un llibre com el moment en el que tries quina és la teva següent lectura. Que no t'aclareixes, doncs, i necessites alguna cosa d'ajuda, jo et dic com ho has de fer. Te'n vas a la Biblioteca Pública de Lleida, demanes per l'Anabel Ramos, que és bibliotecària, però a més és prescriptora de llibres, i ella te l'encertarà, ja veuràs que sí. I a més, cada dimecres la tenim aquí, oferint-nos, doncs, amb la seva experiència, els seus coneixements, aquestes propostes de tres lectures per setmana. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Anem a buscar propostes, no sé en quina línia avui.
Avui, en la línia de la commemoració que se celebra avui. Suposo que n'hi ha moltes més, però una d'elles és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
Ah, val, és veritat. Sí, sí, sí,
vale.
Sí.
I se celebra avui, dia 17 de maig, vaja, sempre els dies el 17 de maig, perquè és el dia que l'Organització Mundial de la Salut va desclassificar l'homosexualitat com una malaltia mental. Això va ser el dia 17 de maig de 1990.
1990?
Sí, fa no res, 30 anys.
Doncs fa poc, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Fa molt poquet, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
I 33 anys, no? Sí,
sí, sí.
33
sí.
Anys. I, doncs, te porto tres propostes, n'hi ha moltíssimes, i he volgut triar una mica en funció de per un públic més jove i per un altre no tan jove, perquè, al final, literatura que tingui com a tema la LGTB, no? O sigui, el fet LGTB, doncs hi ha molta. El que passa que, doncs, moltes vegades va quedar com a molt amagada, per molts motius, no? entre ells aquest que avui commemorem. La primera proposta que et porto és un còmic, se titula Cuerpos Sonoros, i és l'última obra de la Julie Maró, que ja va escriure el seu primer llibre, que se titulava El azul és un color pàlido, que també és un còmic, que es va publicar l'any 2009. Després va publicar un altre que es diu Scandalon, el 2013, tots estan editats per D-Books, per l'editorial D-Books. I aquesta tercera, que és la Cuerpos Sonoros, penso que és potser no tan bona com la de l'azul és un color càlido, però també és la més actual i fa una recopilació de 21 relats curts.
És en format còmic,
sí.
En format còmic, però a partir de quina edat?
Per adults.
Per adults, o sigui, sí, sí.
Bueno, 16 anys, a partir d'hi, penso que 16, 17 anys.
D'adolescents grans.
Sí, adolescents
grans.
No, dic
adolescents grans perquè avui en dia l'adolescència es veu que comença abans. Jo,
sí, i a més és molt llarga.
Sí, sí, s'allarga molt.
És llavors, molt llarga.
Diu, adolescents, no, si és que ara n'hi ha que diuen que amb 10 o 11 anys ja són adolescents.
14, 15, 16 anys, perfectament,
vale.
Sí, sí. Joves serien com a joves adults o adults molt joves. Ah, no sé.
Llavors, és un còmic, o sigui, és en format còmic, però amb històries.
Sí, 21 relats.
Acaben coincidint? Curts. Acaben tenint
tots,
relació?
Sí, perquè tots tenen lloc a Mont-real. O sigui, veus la ciutat de Mont-real, tot el que va passant en aquesta ciutat, i són tot d'històries d'amor, de molt diferents o molt diverses, diguéssim. Totes amb fases i expressions totalment diferents, però mostrant-nos que al final la cerca de la felicitat i el patiment en l'amor, doncs que no entén d'orientació sexual, vull dir que tothom pateix.
Clar.
Val? Per molt amor bé. O disfruta per amor, depèn de com estiguis
clar,
en aquest moment.
Sí, 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 tens tota la raó.
La següent proposta és un clàssic,
a veure.
L'amor a Venècia, de Thomas Mann. Thomas Mann era un reconegudíssim escriptor alemany, que va ser Premi Nobel de Literatura l'any 1929 i ha fet de tot, novel·la, narrativa breu, assaig i fins i tot teatre. O sigui, en total són més de 80 títols el que tenia publicat o té publicat el Thomas Mann. Una de les seves obres més conegudes, La muntanya màgica, segurament, que igual t'ha sonat, La muntanya màgica. I ara us porto L'amor a Venècia, que és una novel·la breu.
L'amor o la mort?
La mort, mort.
Ah,
de mort de morir.
Ah, vale.
Sí, La mort a Venècia, Thomas Mann. I a més te l'hem portat avui amb una edició lletra gran, perquè tenim una secció, és veritat, tenim una secció... No, van segones, eh?
No,
ja sabem que necessites ulleres per totes.
Pensa que jo ja m'allunyo tant les coses per llegir, que doncs ja mira, em va bé que tingui la lletra gran.
Doncs t'hem portat una edició lletra gran, perquè tenim una secció de biblioteques inclusives que són tot obres, no només amb lletra gran, també obres adaptades, i aquest se llegeix perfectament. L'amor a Venècia, de què parla? Doncs parla d'un...
A veure, ensenya'm des d'aquí la lletra gran.
Jo penso que des d'aquí no el llegiràs. Pues
tu mira, jo... No, perquè us feu a la idea. Jo tinc a l'Anabel a uns 3 metres.
Sí.
Pràcticament, quasi veu, podria començar a llegir. Val?
Una mica exagerant,
ho dic perquè és lletra gran.
Sí, és gran. Sí, és lletra gran. Doncs això, L'amor a Venècia parla de la història que va viure, fictícia, el Gustav von Aschenbach, que va ser un cèlebre escriptor alemany que arriba a Venècia en una etapa ja molt madura de la seva vida, buscant aquesta inspiració que va perdre. I des de la platja que està al costat del seu hotel passa les hores admirant l'encant d'un jove, del jove Tadzio, que és un adolescent polonès, que aboca l'escriptor en una lluita entre el desig que sent i allò que està prohibit, doncs, perquè primer per diferència d'edat segurament i segon per la orientació sexual. El que passa que també, ell que suposo que ja tenia tota la vida organitzada, tot col·locat, i busca inspiració, doncs es troba que per dins seu també hi ha moltes coses que s'han de remoure.
No, mai ho tenim tot ja al lloc, per entendre'ns.
No. Doncs això, és una novel·la que té molts anys, és una novel·la eterna i que cada vegada que es llegeix amb una generació diferent doncs se troba coses noves i que valen la pena de llegir. L'amor a Venècia.
Molt bé.
I l'última proposta és d'un escriptor molt jove que, a més, és el president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. És el Sebastià Portell, que és dramaturg i escriptor mallorquí, i ell va néixer l'any 92, te dic molt jove, joveníssim, sí. I ell sempre escriu sobre gènere, sexualitat i dinàmiques culturals i el fet artístic. La novel·la que et porto se titula Ariel i els cossos. I Ariel i els cossos explica la història d'Ariel, que quan li pregunten si és un home o una dona, doncs no sap mai què respondre. No? I a ell li han dit que té un cos i que aquest cos podria estimar-se amb d'altres cossos, però la vivència que viu Ariel doncs sempre és una altra. Ariel i els cossos explica la història d'un personatge que existeix i que estima d'una manera diferent i desconcertant. Ens dona ressons d'una gran novel·la que és Orlando, de Virginia Woolf, que ja en aquell moment es va parlar doncs d'això, no? D'aquest trànsit, diguéssim. Orlando era un cavaller i que a la novel·la ens explica la història d'aquest cavaller al llarg de 400 anys i com acaba esdevenint una dona. Va ser una obra molt revolucionària en el seu moment, estem parlant de la Virginia Woolf. Mm-hmm. I bé, doncs els recomano. És una novel·la doncs molt fresca també i que parla doncs sobre això. Fa moltes preguntes. Aquesta novel·la ens fa plantejar-nos moltes preguntes i fa que ens qüestionem moltíssimes coses.
Però és que de
vegades molt establertes.
És la manera de trobar respostes, fent-te preguntes.
Sí, exactament. Si no et mous...
No, ho dic perquè és una obvietat, però és que és així. És que vull trobar respostes. Bueno, primer fes-te les preguntes
i
llavors a poc a poc aniràs trobant les respostes.
Doncs sí.
Molt bé, doncs en el Dia Internacional contra la homofòbia, la transfòbia i la bifòbia, doncs avui... Les prescripcions de la llibreret han anat en aquest aspecte, però barrejant diferents tipus, vull dir, del llibre normal, de la novel·la normal, per entendre'ns, al còmic. Eh? Hem parlat de Cuerpos Sonoros, de la Juli Maró, La mort a Venècia del Thomas Mann i Ariel i els cossos del Sebastià Portell. Tot això, com sempre, ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida, que ja sabeu que anar i agafar un llibre en préstec és totalment gratuït, només cal que tinguis el carnet, que te'l pots fer de manera totalment gratuïta, i que si no l'has de treure en préstec i el vols anar llegint allí a la biblioteca, doncs simplement vas, el busques, t'asseus, busques un lloc a la biblioteca que ben gran és, busques un lloc on estiguis còmode o còmode i et poses a llegir. És així de fàcil.
I tenim una secció de llibres amb lletra gran, eh?
Sí, sí, ja veig. Que... No la coneixia jo, aquesta secció, doncs sí. Però em sembla que la començarà a visitar.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Bueno, Anabel Ramos, com sempre, un plaer. Gràcies. Moltes
gràcies a tu.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve delito en el hecho de que Bildu lleve 44 condenados por terrorismo en las listas con las que concurre a las elecciones del próximo 28 de mayo. En resumen, considera que esos candidatos han cumplido sus condenas por terrorismo y no tienen causas pendientes ni condenas por inhabilitación. Es decir, a efectos legales, son ciudadanos normales. En la práctica puede ser así, pero la realidad es que el pasado de estos candidatos dista mucho, desde luego, de la normalidad. Siete de estos candidatos de Bildu fueron condenados directamente por delitos de asesinato. Precisamente por su pasado, ayer comunicaron que van a renunciar a las actas en el caso de ser elegidos en las próximas elecciones. Los otros 37 siguen en las candidaturas a pesar de haber sido condenados por su vinculación o colaboración con ETA. Una cosa es que su presencia en las listas pueda ajustarse a la legalidad y otra es que sea moral o ético. El debate y la polémica al final se ha centrado en esos siete candidatos que habían cometido delitos de sangre, que aseguran que si son elegidos van a dar a un paso al lado. Con ello, quien ha visto desde luego el camino despejado ha sido el propio Pedro Sánchez. Él mismo reconocía ayer en el Senado que con la renuncia de los candidatos de Bildu se ha acabado la estrategia de la oposición, lo que implícitamente supone reconocer que era un tema que le afectaba políticamente. Hasta los propios varones del PSOE le estaban afeando mantener los pactos con Bildu. Ahora Sánchez gana oxígeno y lo ideal para Moncloa sería tratar de poner punto final a este asunto. Difícil lo tienen porque todo este tema no caduca con la renuncia de los condenados por asesinato. Y no caduca por varios motivos. El primero de ellos porque las consecuencias de todo este tema de las listas no ha llegado todavía. Las vamos a ver a partir del 28 de mayo, tras los resultados municipales en el País Vasco. Será entonces cuando sepamos de verdad cuánto rédito electoral ha tenido Bildu con este asunto. Y ese es el principal temor del PNV, que ve en lo que está ocurriendo una táctica política y un cálculo estratégico. No es para menos porque la gran amenaza para el gobierno nacionalista es precisamente Bildu y los votos que pueda ganar. Esos votantes no vendrían del PSOE o del Partido Popular. Se los va a quitar sobre todo al PNV y queda un año para las elecciones autonómicas en el País Vasco. Así que por este lado del calendario electoral, este asunto no ha terminado. Pero tampoco se puede poner un punto final desde el punto de vista de Pedro Sánchez. Bildu ha dado un giro de la noche a la mañana en sus listas y la gran pregunta es si lo ha hecho por convicción ética, por cálculo electoral o porque ha obtenido algo a cambio. Esta precisamente ha sido la tónica general de la relación de Bildu con este gobierno y por eso hemos visto, por ejemplo, el acercamiento de todos los presos de ETA al País Vasco o la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Con estos antecedentes no está de más preguntarse qué ha pasado aquí. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
José Pilar, tirabas ahora en el monólogo del calendario electoral y si alguien pensaba que tras las elecciones municipales y autonómicas de este 28 de mayo y las generales previstas para diciembre íbamos a poner punto y final por un largo tiempo a eso de acudir a las urnas, pues estaba equivocando porque hoy hemos conocido que en más o menos un año volveremos a votar. Las elecciones europeas, ¿te acuerdas de ellas? Se van a celebrar entre el 6 y el 9 de junio de 2024. Y queda eso para que vayas reflexionando con un poquito de tiempo. Bueno, la justicia francesa confirma la pena de 3 años de cárcel por corrupción contra el expresidente Nicolas Sarkozy. Todo apunta a que la condena, que será recurrida entre el Supremo francés, no obligará a su paso por prisión y será sustituida por un brazalete electrónico de seguimiento. Imagínate a Sarkozy con un brazalete de este tipo. Y en Italia, 3 personas han muerto y varias están desaparecidas a consecuencia de las lluvias torrenciales que están afectando a todo el país, especialmente a la zona norte. Cerca de 1,000 personas han tenido que ser evacuadas y trasladadas a polideportivos habilitados para ellos. Y en 2021, la Iglesia ayudó en España a más de 4 millones de personas a través de sus centros asistenciales y sus 2.500 centros educativos ahorraron al Estado más de 4.300.000 euros. Son 2 de los datos que refleja la memoria de actividades que se ha presentado hoy en la sede de la Conferencia Episcopal Española en Madrid. Ese año, en 2021, los contribuyentes asignaron 321 millones de euros a la Iglesia en su declaración de la renta. Además, su patrimonio cultural generó un impacto económico de más de 22.000 millones de euros, lo que supone más del 3% del PIB nacional.
Y en los deportes, ¿qué tal, José Luis Corrochano? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La alineación de Ancelotti, la gran incógnita de la noche en Manchester.
Antes de ir a Manchester, es noticia de última hora. El Getafe acaba de denunciar al Real Madrid por alineación indebida por el cambio de Camavinga al final del partido del sábado. El Real Madrid tiene ahora 3 días para presentar alegaciones. Y esta noche, Manchester City y Real Madrid por un puesto en la final de la Champions. El secreto mejor guardado, Miguel Ángel Díaz, es la alineación de Ancelotti para esta noche.
Si ayer Ancelotti no jugó al despiste, aclarando que se refería a Rodrigo y no a Rüdiger después del partido ante el Getafe, asegurando que el brasileño iba a ser titular hoy, lo más probable es que el italiano apueste por su 11 de gala. La única duda, Rüdiger, después de su marcaje a Haaland en el Bernabéu, o Militao con más opciones para el brasileño. Así que, en principio, el Madrid jugará con Courtois en portería, Carvajal, Militao, Álava y Camavinga en la defensa, Kroos, Valverde y Modric en el centro del campo, Rodrigo, Vinicius y Benzema en la delantera.
Se acaba de conocer que el Real Madrid va a vestir de negro esta noche. Y en Fórmula 1 estamos pendientes de si se corre este fin de semana en Imola. Ya saben que las inundaciones tienen el circuito de Imola en muy mal estado. Última hora de esta información, Carlos Miquel.
Bueno, la situación no está fácil, Corro, porque el viceprimer ministro y ministro de Infraestructura, Matteo Salvini, del gobierno italiano, ha dicho que lo mejor sería aplazar el Gran Premio. Lo que les preocupa es que no hay efectivos suficientes, no haya este fin de semana efectivos suficientes para cubrir la carrera. Están atendiendo a las víctimas, es lo que dice Salvini, y la Fórmula 1 quiere hacerlo, aunque sea puerta cerrada, y eso es lo que se está discutiendo ahora mismo. A las 2 de la tarde sabremos si la carrera sigue adelante o no después de esta noche tremenda de inundaciones en toda la región.
A las 8 y cuarto, recuerden, tiempo de juego con el Manchester City-Real Madrid.
El Real Madrid de negro, ¿no?
El Real Madrid de negro.
Bueno, esperemos que no sea presagio, bueno, de su futuro en la Champions.
El Real Madrid le da igual el color que vista.
Gracias, Corro. Estás en Mediodía, COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 7 minuts i mig per sobre de la 1, dimecres 17 de maig, fregant els 21 graus, amb una mica de vent que fa que la sensació tèrmica, sobretot si és a l'ombra, doncs sigui més baixa que la temperatura que realment tenim. Ens hem quedat avui a una mínima de 7,4 graus a la ciutat de Lleida. Ja saps, ja, les mínimes han baixat del que veníem, de la tendència que veníem al març i sobretot a l'abril, i les màximes també s'han reajustat i molt. A l'abril vam estar amb dies de 30 graus i ara això ha baixat. El que sí que no ha canviat és que segueix sense ploure. Parlo de la ciutat de Lleida. La resta del territori, doncs, hi ha llocs que sí i hi ha d'altres que tampoc. Ara, globalment, encara que hi ha llocs que sí, globalment estem bastant per sota del que tocaria, del que diu la mitjana. Això de la mitjana, ja et dic que amb aquests darrers anys començarà a baixar bastant. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia perquè volem saber què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà. Ens ho explica el Saïd Esbai. Saïd, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida esperem predomini de cel poc ennuvolat amb nuvolositat d'evolució diurna al terç sud. També al vessant nord del Pirineu, cel ennuvolat amb precipitacions febles i disperses i una cota de neu entorn als 1.500 i 1.700 metres. Temperatures en lleuger ascens, arribant als 28 de màxima a Lleida, 27 a Balaguer, 26 graus a Tàrrega, 20 a la Seu d'Urgell i 11 a Viella. A més, també vent de component nord. Per demà dijous esperem al vessant nord del Pirineu cel ennuvolat amb precipitacions i una cota de neu entorn als 1.500 i 1.700 metres. A la resta, cel poc ennuvolat tendint a cel ennuvolat al llarg de la tarda. Temperatures mínimes en lleuger ascens, amb 2 graus, per exemple, a Viella, 3 a la Seu d'Urgell i 9 a Lleida Ciutat. Arribarem a màximes, per exemple, que aniran en descens als 25 graus a Lleida Capital, 24 a Balaguer, 23 a Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell i 10 a Viella. A més, també, vent del nord en general fluix, girant a component est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Va, que t'explico coses d'actualitat, però primer una curiositat sobre noms.
Cope Lleida.
Estàs informat.
L'Institut Nacional d'Estadística ens ha explicat quins són els noms que s'estan posant més a l'actualitat. Jo primer et dic els noms que hi ha ara més, no els que s'estan posant, sinó els que, de la gent que vivim ara, doncs, quins noms abunden més. Per exemple, Maria, Montserrat, Mari Carmen, Jordi, Antonio i Ramon són els noms més freqüents entre les dones i els homes lleidatans. Això són noms de gent que ja hi som, eh? Si vols, te dic els 10 més. A part de la Maria, Montserrat i Mari Carmen, tenim Núria, Maria Teresa, Marta, Josefa, Carmen, Teresa i Anna. Aquests són els 10 noms més freqüents hores d'ara a la demarcació de Lleida. Pel que fa al tema d'homes, doncs a part del Jordi, Antonio i Ramon, tenim el José, Josep, David, Francisco, Marc, Joan i Juan. Val. I quins noms es posen ara? Doncs mira, la veritat és que no tenen res a veure amb els que es posaven abans i els que es posen avui en dia. Mira, l'Institut Nacional d'Estadística ha facilitat les dades referents al 2020 i al 2021. El 2020 el nom preferit per als nadons lleidatans va ser Pol, seguit d'Àlex, Jan, Marc, Biel, Pau, Martí, Nil, Roc i Leo, mentre que a les nenes la tria l'encapçala la Júlia, Ona, Martina, Paula, Almira, Arlet, Clàudia, Abril, Aina i Emma. Es dona la circumstància, per cert, que a Lleida, això eren dades de Catalunya, a Lleida comparteix la preferència pel nom de Júlia amb Tarragona i Girona, que també és el nom que més es posa, que s'està posant ara els darrers 2 anys. I a Barcelona el nom que més s'ha posat és Emma. Pel que fa als nens, a Tarragona i a Barcelona coincideixen amb Marc, mentre que els pares i mares gironins es decanten per Jan i els lleidatans per Pol. En fi, això dels noms ja veus que és també tot una tendència, tot una... modes, tendències, que hi hagi personatges coneguts amb un mateix nom, per exemple, també ajuda. I després, doncs, evidentment, les preferències de les mares i els pares, que són els que ho han d'acabar triant. Bueno, és una curiositat més, Estem en campanya electoral i això vol dir que, doncs, hi ha moltes promeses i moltes propostes i algun que altre retret. Per exemple, els partits de Lleida retreuen manca de planificació per afrontar la sequera i rebutgen restriccions. Els que estan al govern de la Paeria defensen que no és un problema imminent i l'oposició demana inversió. En fi, inversió uns, que no és un problema als altres, perquè resulta que Lleida, la conca que abastix Lleida és la Noguera Ribagorçana. I aquí les reserves ens diuen que tenim aigua garantida per tot l'estiu. I per tant la situació no és un problema imminent. Clar, això de la imminència o no és, depèn de com tu miris. 3 mesos és imminent o no és imminent? Si no és imminent, doncs és cert, no és un problema imminent. Però clar, tenim aigua garantida per 3 mesos. Ara, si ens agradaria tenir la seguretat de tenir aigua pel proper any, doncs home, tenir aigua per 3 mesos sí que és un problema imminent. Sigui com sigui, dependrà de si plou, no plou. Vaja, el que ha passat fins ara. Perquè el tema d'adaptar recs i tot això no es fa d'un dia per l'altre. Per tant, el consum de l'aigua no reduirà ara perquè ens posem amb alertes i amb històries. És el que és. sí que podem reduir-lo un pelet, sí que podem ser més sostenibles, sí que podem, doncs, tampoc a l'espera demà, a modernitzar recs, per exemple, però no canviarà d'un dia per l'altre. Costa molt aquestes obres. I, per tant, hem de seguir pensant de que tot depèn de si plou o si no plou. I si plou, seguir pensant que una sequera pot tornar a venir al cap d'uns anys, que és el que passa, de manera cíclica. I això és el que no acabem d'entendre per preparar-nos d'una època a l'altra. Perquè ploure acabarà plovent. Vaja, molt malament hauria d'anar. Acabarà plovent una altra vegada. Però llavors no hem de baixar la guàrdia. Llavors és justament quan s'han de fer les obres per dir, escolta, quan torni la sequera, aquí estem preparats. I sobretot, detectar les sequeres a temps. Fa 23 mesos que tenim una precipitació per sota de la mitjana. L'any passat, lleugerament per sota de la mitjana, aquest any, severament per sota de la mitjana. I aquests 23 mesos, l'acumulació d'aquests 23 mesos han fet que estiguem a la situació que estem. La meitat de Catalunya amb alertes, nosaltres, perquè mira, tenim la sort de que depenem del Noguera Ribagorçana, però vaja, vull dir que tampoc hi ha massa alegries aquí. A la ciutat de Lleida, per exemple, d'altres promeses o d'altres històries, l'alcalde Pueyo diu que l'espai aquest on ara hi ha el baixador d'autobusos, que li diem, mal li diem l'estació d'autobusos, convertir-ho en un espai d'atletisme. És fer una pista d'atletisme que aniria entre les andanes, entre mig de les pilastres que hi ha ara, i ja està, i ja està. I quatre carrils al mig per fer velocitat, que no sé ni si arribaria als 100 metres. Ni sé si la pista aquesta d'atletisme tindria les mesures reglamentàries de 400 metres. És a dir, bàsicament hi ha un munt de metres quadrats que els podríem acabar perdent fent això. De totes maneres, tampoc et preocupi, perquè aquestes promeses normalment no s'acaben complint mai. T'explico també que la Universitat de Lleida ha hagut de sancionar almenys a dos docents en aquests darrers 3 anys per assetjament sexual o tracte sexista. En aquest període han estat denunciats 4 per aquesta raó, així com un alumne. I un tercer expedient ha acabat amb càstig, però la universitat eludeix especificar si és un altre professor o és un estudiant, que també podria ser. I a Forucat i la UGT ja ens demanen que ens avisen, de fet, que la campanya serà dura. Demanen estudiar fer ERTO per als treballadors de la fruita arran de la sequera, i la patronal frutícola estima que la manca d'aigua fa perillar fins a 15.000 llocs de feina a la zona del canal d'Urgell. Fem una pausa ràpida i de seguida parlem ja de noves tecnologies.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs a part, així, que ja parlem de noves tecnologies a l'Infocope Lleida, ja saps que ens trobes a internet, infocopelleida.com, que ens pots seguir a través de les xarxes socials i escoltar-nos també a través del nostre podcast, que et permet, doncs, ja saps, escoltar-nos tantes vegades com vulguis, a l'hora que tu vulguis i el capítol que tu vulguis. Com sempre, ben acompanyats als estudis, avui amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Jaume Sitjà, menú del dia.
Vinga, va, menú, perquè després de les festes de Sant Anastasi de Lleida tornem en una setmana normal, encara que el maig a Lleida ja saps que és mogudet, mogudet. Sí, encara sí. Tenim caps de setmana per endavant, cristians i cargols. Sí, sí. O sigui que, com mogudet també és el sector tecnològic, ja que les novetats no paren, i més quan s'atança la conferència d'Apple, ja que la mateixa Apple, que és qui comença a donar aquests titulars, perquè revela que les primeres funcions d'iOS 17, o sigui, ja ho anuncia el mateix Apple, es filtra un nou sistema operatiu, XROS. Bueno, s'està filtrant, suposo que serà el de cascos de realitat mixta. I actualització també de l'Apple Maps i Apple Music. Aquí vosaltres, que sou usuaris, doncs ho podreu testejar. I més rumors, perquè els rumors no paren, Nou xip M3 Pro i noves càmeres per l'iPhone 15. I si queda temps,
No, no, sí, jo crec que ja no, però bueno.
Si queda temps, bueno, comentem que Google eliminarà els comptes que no funcionen.
Bueno, perquè hi ha molta gent que... Escolta, em faig un Gmail per una història i allí es queda.
Vinga, va, també tenim més coses, però no les vull avançar perquè després ens talles i ens quedem aquí a mitges, posem la mà als llavis als oients i després no ho podem acabar d'explicar. I aquesta setmana, en l'apartat de concepte bàsic tecnològic, voldria parlar del PLC.
Que ja el vam fer.
No, ah. No en repetim, i ho explicarem. O sigui que, com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per la tertúlia friki. Per començar, un moment pel record. Això sí, no cal perdre les bones costums, David. Fins en quin any ens portes avui?
Pues fijaros que es que hoy la efeméride, es decir, los 17 de mayo son muy importantes para Google. Y sobre todo si hablamos de Gmail. Ya que la noticia que tenemos es que va a eliminar todas las cuentas que no se usen. Bueno, pues el 17 de mayo del año 2004, Google lanzó el servicio de Gmail, el primer servicio de Google gratuito, donde la mayoría de los proveedores de correo electrónico en ese momento no eran capaces de dar incluso la capacidad y las funciones de búsqueda que ya tenía Gmail en su entonces, totalmente gratuito para todo el mundo. Con lo cual, fijaros, la clasificación que tenía automática de los mensajes, de llevarte unos a un sitio a otro, ponerte carpetas, todo esto era increíble hacerlo en la nube y lo hizo Gmail. Pues fijaros que desde 2004 hasta 2023 solo han pasado, ¿cuántos? 19 añitos para cargarse tot el que no vale.
You know? Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I una altra cosa important va ser que ho va democratitzar durant el compte de correu gratuïtament, que fins avui en dia continua sent el rei. O sigui, que tema de Google, aquí bueno, va pitjar fort, eh?
També ha ajudat que per donar-te d'alta amb un telèfon Android necessites un compte de Gmail.
Sí, però això va ser posterior, però en aquell moment el boom del Gmail va ser brutal, perquè hi havia pues, el Hotmail...
Saps que jo encara envio correus a gent que té un Hotmail?
Sí, clar.
Es más, cuando ahora entras en la parte de Microsoft a darte de alta un correo gratuito, te da varias opciones, como Outlook, como Microsoft, como Hotmail.
Hotmail també va ser un important, en el seu moment.
Bueno, va ser abans, però el tema de Google, entre el buscador i el correu, allí va començar a xafar fort i a començar a agafar mercat. Doncs vinga, va, que ens hem traslladat a l'any 2004 amb tot un referent històric com l'efemèride. I ara toca anar fent culturilla. Ara toquen...
Conceptes bàsics.
No repetim, és la segona part, perquè les paraules o l'acrònim és el mateix. Què és el PLC? Però avui PLC amb un altre concepte, ¿vale? Perquè les paraules o les...
Si aquests anglesos no saben ni
triar... Les sigles són les mateixes.
Que... Utiliza lo mismo PLC, pero a ver, ¿de cuál estás hablando? Bueno, ya sabéis que en inglés tenemos que buscar el contexto, porque hay muchas palabras o acrónimos para lo mismo. En este caso lo definimos de otra forma. Lo definimos como un... se define como el programable logic controller. Es decir, el controlador, ¿vale? Que programa la lógica. ¿Qué significa? Le da la lógica que se puede programar y controla algo. Bueno, pues en este caso el controlar son mecanismos industriales. Apaga la máquina, enciéndela a esta hora o a esta otra, o cuando la temperatura que se mida de esto llegue a este sitio, lo apagas o lo vuelves a encender.
Segurament que si ho dic d'una altra manera, que vol dir el mateix, molta més gent ens entendrà, que és l'autòmata.
Això, digue-ho en català, que és la manera.
L'autòmata.
¿Vale?
Què és un autòmata?
Bueno, un PLC. ¿Vale? Un programable logic control.
De la fira de titelles. De la fira de titelles.
Bueno, no, però ens entenem.
Un dedo que hace clic y le aprieta un botón y se para algo. O hace clic y se enciende algo. Bueno, pues el PLC es este autómata que le dice enciéndete o apágate. Porque yo lo diga desde el otro lado como personita, le diga al ordenador que lo apague o que lo encienda, o como tiene lógica para ese control, lo puedo programar infinitamente a que la temperatura, el viento, el... Fijaros, pequeñitos autómatas muy tontos. autómatas muy tontos. El ventilador este de el controlador de aire de los toldos. Que cuando hace más aire de no sé qué, si el toldo está abierto, ¡pim!, se recoge, ¿no? Como si tú le dieras al botón que tienes para recogerlo o para abrirlo. Bueno, ese es un pequeñito automata con un pequeñito PLC.
O el termostat programable de la calefacción.
Bueno, por ejemplo. Sí, sí. Es decir, estamos rodeados de PLCs y de automatas, lo único que, por supuesto, que los hay en plan muy gordos,
sí, sí,
que son capaces de ser,
a nivel industrial,
ser lógicos.
Correcto, a nivel industrial, pues engeguen motors, bombes, válvules, etcètera, etcètera, etcètera. Doncs vinga, ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem aquí a COPE Lleida, doncs teniu ara en aquest moment uns friquis, molt friquis, en antena.
La tertúlia fric.
Doncs vinga, comencem aquesta tertúlia. Aquesta setmana, doncs, no tractem rumors, sinó que la mateixa Apple que avança alguna pinzellada del que anunciarà a principis de juny amb la seva conferència. I ens avança unes primeres funcions d'aquest iOS 17. Quines són?
Bueno, lo primero, nos lo van a pintar cada vez con más globitos más grandes, cosa que para la gente que ya tenemos una edad nos está viniendo súper bien, ¿vale? Esto de que cada vez sean iconos y globitos más grandes, a mí me viene muy bien.
Perquè fa uns anys vam començar, el 2007-2008, allí ho veiem, a la pantalla ho veiem, però ara continuem...
Paso al lado de mi hija y miro la pantalla de su teléfono y digo, ustedes, es que no leo nada, qué pequeñita tiene la letra, ¿no? Pero bueno, probablemente, pues bueno, iOS 17, ¿no? Porque será iOS 17, ¿no? Que le pongan un nombre, pero vamos, no creo que ahora va. Bueno, pues yo creo que para mí lo más importante y una de las pinceladas más importantes es romper las barreras de comunicación que existen naturales. Y naturales ya no hablo por la distancia, sino hablo desgraciadamente por ciertas enfermedades o no capacidades, ¿no? Que te pueden afectar, que puedes llegar a perder el habla y puedes escribir, pero te gustaría expresarte o incluso, bueno, información como nos dan, ¿no? Todas aquellas personas diagnosticadas con ELA, ¿no? Que a día de hoy, bueno, pues es la verdad que es dramático. Y bueno, pues estas personas no solo van a poder acceder a su equipo, sino que además van a poder ir grabando o van a poder ir duplicando su voz para en un momento dado poder estar escribiendo y manteniendo una conversación verbal. Llamar por teléfono y contestar, ¿no? O que conteste por nosotros.
Sí, sí.
Vale, una contestación de voz por lo que nosotros estemos escribiendo o indicando a nuestro terminal. Bueno, pues esto ha anunciado como un asistente de acceso al equipo, creo que es algo bestial. Pensa, y luego
les opcions de accessibilitat de l'iPhone, a veure, l'iPhone en si és una màquina, vull dir, no fa res, juntament amb el iOS, que és el seu sistema operatiu, sempre han sigut molt molt remarcables, eh? Vull dir, la comunitat que per desgràcia doncs n'ha de fer ús, sempre han dit que, escolta, estan mimades des del principi i la gràcia és que segueixen, perquè per desgràcia és el que diu el David, cada vegada hi ha més limitacions, més malalties, cada vegada vivim més anys també, i per tant doncs arribes a certa edat que ens en riem això de la vista cansada, no? Però, sí, però bueno, sí, no. I d'altres històries més greus, eh? Però jo, que benvingudes siguin, eh?
Jo per mi, el que va inventar l'smartphone, vale? Com que deu tindre la nostra edat, perquè fa uns anys i veia bé, però les pantalles eren petites, a mesura que ha anat passant el temps les ha fet més grans.
també pot ser.
Clar, perquè dius, ostres, això és una més gran.
Oh, això, ja ho més bé. Bueno, esta función, la hice Live Speech, oye, que nadie nos hemos asustado para un genio que teníamos entre nosotros, fue la primera voz robotizada sí. que escuchamos y que
Stephen Hawking,
que daba unas charlas increíbles, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenemos, Live Speech, para poder mantener conversaciones fluidas. Hay mogollón más que llegarán, ¿eh? Es decir, y seguridad y tal, ¿no? Pero bueno...
Tot això d'aquí, d'aquest nou iOS 17, va relacionat amb aquest nou sistema operatiu que es filtrarà XROS, perquè portarà això... Entenc que finalment ja tindrem aquestes ulleres o aquests cascos de realitat mixta o...
No sabem el que tindrem. Aquesta és la gràcia. No, perquè s'ha filtrat tantes coses que
clar.
Realment, oficialment, no hi ha res.
Nada.
Presumiblement es presentarà algun visor que no sabem si serà de virtual 100%, de mixta o de augmentada. Sí. És que no sabem res.
No, és que si diem mixta segur que l'encertem, per un cantó o per un altre.
Sí, clar, exacte.
A veure, tot sembla indicar que, això està clar, hi ha certes cosetes que no es poden amagar a les noves actualitzacions dels sistemes operatius. Això és cert, però no sabem què presentaran.
Dentro de todo lo que se ha filtrado, todo lo que estamos leyendo, sí que hay un concepto, es el único concepto que he encontrado dentro de una de las frases, precisamente en el Worldwide Developer Conference, que el año pasado hacía el presidente de Apple, que es, él hablaban de realidades, pero que la realidad es todo y que la realidad debe ser extendida. Y hay un rumor de la realidad extendida, ¿no?, que da sentido a esto de la realidad mixta, de, es decir,
que
de una
es el
introducción...
XR, Extended Reality.
Exacto, ¿vale? Entonces, ahí es donde yo creo, por frases de, y me seguro que me equivoco, también es la mía que suelto, pero creo que es donde Apple va a tirar y vamos a ver si realmente lo veremos ahora o ahora empezaremos a probarlo en nuestro teléfono para entrenarnos a nosotros y que estemos entrenados para un dispositivo. Sí, porque a día de hoy seguimos sin estar entrenados para un dispositivo. Ahora mismo vamos, después de tantos años, como hemos ido esta vez al Mobile World Congress, nos vamos a una empresa de realidad virtual, como nos pasó, nos pusimos las gafas, nos pusimos los mandos y todavía no lo tuvieron que explicar. Mira, con el botón de aquí haces así, con esto como si coges.
Correcto.
Es decir, no lo tuvieron que explicar a nosotros, que no es que seamos unos genios, pero
no,
estamos
pero
metidos en esto, ¿no?
Como el primer día, que vam tindre un smartphone als dits.
Correcto.
Tenien d'explicar més o menys quines coses. Avui en dia ja és matiu, ja és matiu.
Però les primeres presentacions que se hicieron con las gafas de Samsung... con el teléfono allí encastrado, ¿vale? Estamos hablando ya de hace 7 años, ¿vale? Entonces, todavía después de 7 años hay una barrera entre ese tipo de dispositivos y nosotros.
Sí, sí.
Con lo cual veremos piano, piano, porque lo que tenemos claro es que Apple cuando lanza algo, pues como el smartwatch, como tal, se ponen arriba del todo.
Es popularitza, això sí.
Venga, lo que sí que ha llançat, i aquí ho tenim clar, és una actualització molt ambiciosa d'Apple Maps i Apple Music.
Bueno, el que ha fet és barrejar-ho i és que... A veure, la idea no estava mal, és que trobis llocs on es fan concerts dels teus grups a través d'Apple Maps i vinculat a Apple Music, que se generin llistes de reproducció dels concerts que ja han passat, que si tu segueixes Apple Music algun grup que t'agrade o Apple Music detecte, escolta, que escoltes molt aquest grup i te'n vas i obres Apple Maps i busques una ciutat que et digui aquest grup actuarà aquí tal dia a tal lloc. A grans trets, eh? Jo encara no sé ben bé com anirà. De moment va a les grans ciutats d'Estats Units i d'Europa també. A Lleida, per exemple, segurament no. Bueno, tampoc tenim massa llocs per fer concerts, eh? Però la idea és aquesta, barrejar el que és les ubicacions on es fan concerts, amb qui fa concerts, amb quines dates, i després recollir les llistes de reproducció dels concerts.
Sí, cómo no, ahora han empezado la prueba, empieza la prueba en el norte de los Estados Unidos, claro. Por todos los festivales de música, y bueno, pues precisamente lo que van a hacer esto es mezclarlo un poquito más. Daros cuenta que Apple al final, frente a Spotify, dice, mira, soy más caro, soy más tal, la calidad de la música que doy y el tipo de calidad es mejor. Ya está, no, ahí lo dejan. El tipo de compresión también es mejor, con lo cual ocupa menos. Tienes todo online, te doy el karaoke... Que ojo, porque quien no lo haya probado funciona muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
El Classical, el Apple Music Classical, ahora también.
Es buenísimo. El Classical, ojo, que hay emisoras de radio sobre gustos musicales que las hacen DJs y no la inteligencia artificial. Uh-huh. Que también tiene su punto, ¿vale? Porque ahora ya que todo está tan automatizado y ahora lo que persigue es esto, es decir, si tú estás siguiendo a estos artistas, estás escuchando a estos artistas, si quieres, lo que te voy a dar es, según tu localización, oye, ¿qué eventos tienes alrededor de tu artista o incluso de artistas, bueno, pues que sean del mismo estilo de música?
Doncs vinga, va, perquè... Bueno,
no, deixa de rumors. Salta el rumor.
Salta el rumor, però
no,
vinga, va.
Els rumors són rumors. Al final podem parlar el que vulguis, però els rumors són rumors.
Poner, tienes que grabar la sintonía de rumore, rumore, sí. Para cuando empezamos con esto que hay... Porque ahora vendrá la presentación de Google, luego la de Xiaomi. Es decir, ahora entro...
Vinga, va, doncs deixem de banda l'univers Apple i anem a l'univers Google, perquè ens ha sortit avui amb aquesta notícia que eliminarà les comptes que porten molt temps inactives.
Bueno,
és normal fer una mica...
De quin,
és normal
de quin període han marcat?
És més de dos anys.
Ah.
Més de dos anys inactives.
A veure, si en més de dos anys no has obert... No és obert, és normal. Que crec que
ja, però ¿sabes qué pasa? Que es que hay igual, hay que tener cabeza para utilizar las cosas y hay servicios que los tenemos y no los utilizamos. Ojo, no los tenemos todos. La gente que tiene iPhone tiene un servicio para que le genere cuentas allí donde se tienen que suscribir, porque todo esto empieza en las suscripciones.
Sí, sí. Bueno.
Para recibir no sé qué, pues si es solo una vez en mi vida, sí, pero regístrate. Oye, si quiero esto porque estoy estudiando historia. Pero ahora, ya no lo voy a usar nunca más. ¿Qué hace? Te das de alta una cuenta de Gmail, la pones, tiquitín, y ala.
Y ell, la gent s'oblida hasta de la paraula de pas, ya.
Exacto. Entonces, ¿qué hace? Hace otra cuenta nueva cuando lo vuelve a utilizar, que dices, oye, me hago una cuenta y meto allí toda la mierda, y ya está. Que no has entrado en dos años a mirarlo, no has tenido ningún acceso, si los logs están controladísimos.
Hi ha un petit detall, que si a més guardes allí fotos i arxius i documents, perquè la compte no és només de correu electrònic, avui en dia tens el seu petit OneDrive, tens petit tot l'univers Google, no?
Sí,
ho borrarà tot,
Ho borrarà tot,
Claro, pero es que, ojo, si tienes algo ahí y no lo has mirado en dos años y no se sincroniza... Es decir, claro, hablamos que lo puedes sincronizar Google Fotos, puedes sincronizar el correo, puedes sincronizar el Drive. Todo esto son los 15 gigas que te dan y entre todo distribuir. Si no has entrado a mirar nada de eso, pues, chico, bueno, abre ese cajón y tira esa ropa porque llevas cuatro años sin abrirlo.
A revisar els comptes que tenim oberts, si són útils, guai, i si no els podem donar de baixa nosaltres mateixos. No cal que esperem els dos anys.
Doncs vinga, que no estem sincronitzats
ja
amb nosaltres.
Ja no, estem sincronitzadíssims. David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies i bones tardes.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El Boss Wear. Aplicaciones que sirven para monitorizar la actividad y la productividad de las personas que teletrabajan o teletrabajamos. Antes de la pandemia, teletrabajaba un 8% de los empleados. Subió al 30% durante el coronavirus. Ahora ha bajado a cifras del 12%. ¿Por qué?
La clave yo creo que ha sido la improvisación por necesidad de la pandemia y como consecuencia el modelo de 100% teletrabajo o el full remote, como dicen.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, aquí ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Hem guanyat una mica de temperatura, 22 graus a la ciutat de Lleida, tot i que la mínima ha estat baixa i aquest airet al matí i sobretot cap al vespre doncs fa que la sensació tèrmica sigui lleugerament més baixa de la que tocaria segurament un mes de maig o la que quan estàvem al mes d'abril, arribant als 29-30 graus, estàvem tots pensant... Ja veuràs quan arribi el mes de maig, ja veuràs quan arribi el mes de juny. Doncs mira, el mes de maig, de moment, va per sota de la temperatura que li tocaria, que no és res dolent. El que sí que és dolent és que va molt per sota de les precipitacions que li tocaria. A la ciutat de Lleida, recordo que d'aquí a una setmana farà 3 mesos que no hi plou, a la ciutat de Lleida. Llevat de gotes puntuals, perquè fixeu-vos, ja no parlem de litres, sinó parlem de gotes. I això és símptoma de que no anem bé. Eh? Prop de 3 mesos sense ploure a la ciutat de Lleida. La resta del territori, doncs, en algun lloc sí que va plovent, però molt per sota del que tocaria. De fet, per sota de l'any passat, i és que l'any passat ja era per sota de la mitjana. En fi, amb veu de dona, va, que comencem la nostra tertúlia, directes cap a les dues, ben acompanyats, com sempre, des de App Lleida està amb nosaltres la Laura Rabés. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I des del grup de dones Lleida, estrenant nou local, la Carme Bellet. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. No te'n fotis, home, no te'n fotis.
I què farem, Carme, si no? Què farem? Fer-nos mal a sang?
Resistir, no, exacte, resistir i anar lluitant, bueno, pel que un creu que li correspon.
Ja sabeu que fa dues setmanes, la Carmen ens va explicar que els hi quedava, bueno, que les estaven fent fora del local en el que estaven, i al mateix edifici n'hi estaven oferint un altre, crec, més avall, i bastant més petit.
Sí, les dimensions, a veure, nosaltres en el nostre local que teníem, o que ens havien, bueno, que, on estàvem, i era petit, era ja molt era petit. I no tenia, no estava ubicat en el lloc que correspon, no, pel nostre treball, és a dir, en una última planta del carrer Cavallers, l'ascensor no funciona mai, és un edifici que n'hauríem de parlar també de l'edifici. I no hi cabíem físicament, no? I aleshores, doncs bé, hem estat...
Però a veure, Carme, no hi cabíem físicament.
No.
Però quantes dones us reuniu?
Doncs, a veure,
no,
sòcies, sòcies...
No sé de quant número estem parlant.
Sí, estem parlant, doncs, moltes vegades, quan fem els seminaris, que en principi és un cada mes, o aquests són 40 o 50 dones, hi pot haver. Però en les reunions que sòcies, que podem estar 25, també. Vull dir, és que allà més de... 8, no s'hi cap. Val?
O sigui,
perquè
no
es podeu veure les fotos, perquè hi ha una taula... Bé, sabeu que doncs, ens han tret d'allí, però ens han tret en el sentit físic també, no? És a dir, que ens han tret les coses, les han posat en un altre local, que almenys l'altre tenia llum de carrer, aquest és interior... I no respon, no respon a més que un magatzem, això és el que vull dir. Nosaltres
però,
tenim un magatzem, no un lloc de treball.
El grup de dones Lleida.
Sí, grup feminista de Ponent.
Grup feminista de Ponent. No era un govern feminista aquest?
O sigui, bueno, no era el govern el del canvi feminista? Podem parlar de feminisme institucionalitzat, no? Doncs que utilitza aquesta paraula, etc. I després ja, no sé, doncs diguem-li el feminisme combatiu... Que
no, ho dic simplement perquè, evidentment, poden no estar d'acord amb coses que dieu i demaneu.
Sí.
Això és una cosa. Però l'altra és aquesta degradació física ja vull dir, del lloc on esteu. No l'entenc.
Bueno, les relacions entre... el feminisme aquest d'institucions i l'altre feminisme de carrer, diguéssim, sempre han estat conflictives, val? I nosaltres el que volem realment és treballar conjuntament, naturalment, no? I
mira,
només, doncs, compartir moltes coses perquè...
Només podeu fer una cosa, treure cadires i ficar-vos al carrer, ara que fa
ja,
bon temps.
Ja ho han fet, no? Ah. Ja ho van fer l'altre dia, tampoc es tracta de tot, de fer aquest tipus d'accions sempre, que altra feina tenim, però... si això no es pot, nosaltres, vull dir, a veure, nosaltres estarem al costat de les institucions si creiem que s'hi ha d'estar en les coses que podem recolzar, el que demanem, però estarem enfront quan no tenim cap tipus de pressió fora d'aquí.
Aquesta postura, Laura, crec que és la que hauria d'agafar tota ciutadana o ciutadà de cara a les eleccions, per exemple. És a dir, em pot semblar molt simpàtic un color polític, puc tenir tendència a que em caigui bé aquell color polític, però si resulta que no ho han fet bé, les eleccions serveixen justament per això, per... t'han de traure d'aquí si no ho has fet bé.
Abans d'entrar a la teva pregunta directa, deixa'm dir-te que jo he descobert una referent de l'activisme amb la Carme. Estic encantada.
La Carme
és molt humil, mira, i se m'està amagant sota la taula.
Carme, no.
Però escolta'm tu, amb totes aquestes... incomoditats que tenen, diguem-ho així, no?
La Carme s'ha amagat sota la taula, us ho dic de veritat.
Amb totes aquestes dificultats, traves que els hi posen, realment aquest activisme és perquè el sents, perquè el vius en pròpia pell, perquè és que si no, francament, amb totes les dificultats que tens, dius, mira, tu ja estic bé a casa i no em cal barallar amb ningú més. O sigui que, Carme, xapó. I respecte al que tu deies, sí, estem en època preelectoral, i en eleccions el 28, I com comentàvem, no, hauria de ser un moment per utilitzar el nostre sentit crític, no? De dir, bueno, què volem per la nostra ciutat, com ho han fet els que estan, i a partir d'aquí, doncs, premiar o castigar amb el nostre vot, no? I sembla ser que aquesta consciència o aquesta autocrítica o aquest sentit crític, no? Doncs el tenim molt, molt amagat, el fem ara poc, vaja.
És que jo crec que és l'objectiu al final de fer eleccions. És que si no serveixen per castigar... A veure, no vull dir la paraula castigar, però ja m'enteneu, entre cometes, castigar a qui ha estat governant i crec que no ho ha fet bé, independentment de que a mi el color m'agradi, si no ho ha fet bé, doncs escolta, justament és aquesta l'eina, perquè és que si no, no en tenim cap altra.
A mi, llavors, el que comentàveu abans, a mi el que em fa por és que... creiem, ens arribem a creure que això és la democràcia, no? El que dèiem, de que aquí les persones, doncs ja se suposa que, bueno, que hi ha corrupció, i llavors com que a tot arreu hi ha corrupció, doncs ja ho trobem com a normal, i per tant, doncs això, no ens posem a pensar de que això no és o no ha de ser la democràcia. També penso que en altres països, que sí, sempre anem al mateix lloc, no? En altres països que sí que veiem que quan hi ha, doncs, errors importants que afecten la ciutadania, doncs aquesta gent dimiteix. Jo penso que, doncs, això és que ha començat malament en aquest país, no? Perquè aquesta gent ho tenen interioritzat, la democràcia, d'una altra manera. Saps què et vull dir? I aleshores, jo no sé com anirem, perquè si anem sempre per aquí, doncs sembla que per a nosaltres ja és una altra cosa, la democràcia, en la qual hi pot haver corrupció i en la qual són una gent que estan al marge de la ciutadania, i això em fa molta por de cara al futur.
Jo em fixo molt amb els països nòrdics, no? A Suècia es dimiteix per comprar un Toblerone amb la teva targeta de feina.
Exacte.
No? Aquí no es dimiteix mai a la vida. O, per exemple, em fixo molt amb la Jacinda Harris de Nova Zelanda, que arriba a un punt que diu, jo no puc més. O sigui, sí, estic cansada, em falta empenta, em falta energia per portar endavant un càrrec que requereix moltíssima energia i que té un nivell de desgast important, i que tu has d'estar creient-ho, doncs com aquí la Carme, no? Que creu en la seva causa, no? Doncs tu has de creure molt i has de tenir aquesta empenta. I quan no, has de tenir la valentia suficient com per dir, escolta, me'n vaig cap a casa, tu, me'n vaig a fer una altra cosa perquè ja he cremat una etapa i no sóc jo ara la persona que pot portar això endavant. I, Carme, totes aquestes polítiques amb les que jo em fixo són dones, tu. Crec que tenim aquest instint d'aquesta autocrítica pròpia, no?, de dir, sóc jo la persona o no ho sóc. O sigui, en aquest sentit crec que som més honestes a l'hora de dir, podem o no podem, i si no podem, un pas al costat, tu, que hi haurà gent que ho farà millor que nosaltres. Això és impensable aquí.
Bueno, sí. És impensable, i a més, per cert, els principals partits que aspiren a governar l'Ajuntament presenten homes com a número 1. Per tant, de moment, d'alcaldessa Lleida em sembla que està complicat, eh?
És que l'horari, que abans també parlàvem, l'horari sigui per fer molta feina o el que sigui, és realment molt ampli, i les dones tenim també altres prioritats, sobretot suposo de com va la política o què significa fer la política. Aleshores, doncs, hi ha l'apartat familiar, hi ha altres apartats que nosaltres prioritzem, i posar-se en aquest món realment és el que passa, doncs, amb aquestes polítiques de primera línia, que o s'adapten a aquest món que per mi continua sent masculí, penso que és masculí, en una jerarquia vertical. Jo penso que les dones tenim un tipus de jerarquia horitzontal, no sé si m'explico, és a dir, concedim l'autoritat a moltes persones. Bueno, n'hauríem de parlar més.
Sí, probablement entenem la política i les relacions de poder o les relacions, sí, socials d'una manera diferent, no? I no tant ja perquè hem de conciliar o no hem de conciliar, que, escolta, tu, l'home també ho ha de fer, però sí que és veritat que entenem, doncs, aquesta part de les relacions de poder d'una altra manera, no? En aquest sentit, molt més inclusives, fins i tot. Llavors, bueno, a Lleida encara falten, però fixa't, a les generals tenim dones que van apuntant. T'agradaran més o menys, però comencen a haver dones al capdavant, amb propostes, i que, escolta tu, en alguns llocs surten votades en majoria, o sigui que...
Sí, però el fet de que siguin dones està molt bé, ja és un pas, però, esclar, han de ser dones que també suposi un canvi. El fet que sí, el mateix fet de ser dona... No només la ideologia que hi ha darrere, sinó el fet de ser dona pot no comportar canvis, m'explico? A bé. És a dir, que això també està clar.
Parles des del punt de vista feminista, eh?
Parla de l'Ayuso.
Per qui cregui que hi ha coses a millorar, naturalment. Per qui cregui que hi ha coses a millorar, però jo penso que la majoria...
Ho dic, no pel sol fet de ser dona...
Exacte.
Ja és un ajuntament feminista, per entendre'ns.
Ah, no, naturalment, per això ho dic. A part de que moltes llistes les dones van per aquest... Perquè si no es poden presentar, no? Perquè hi ha d'haver un tant
paritat,
per cent...
Sí.
Hi ha d'haver un tant per cent d'homes i dones, vull dir, i les dones van més endarrere, etc. Aleshores, jo les que van davant, doncs, molt bé, però, bueno, no podem dir més una dona i mira que contenta... Sí, molt bé que sigui una dona, jo naturalment que sí, però després hem de veure com va.
Carme, tu ets, no ets de Lleida ciutat, eh?
No.
Per tant, suposo que la campanya electoral, que no sé si la segueixes la del teu municipi, no la de Lleida.
Sí.
O les dues.
El meu municipi, doncs, és un poble molt petit que coneixem, doncs, vida i miracles de...
Quasi és millor, no?
De les persones
que exactament
que es presenten,
votes.
Sí. I jo tinc dos llistes i independentment de la meva manera de pensar en general, doncs, votes a les persones que...
T'han proposat alguna vegada a la teva vida anar amb alguna llista?
Ja hi he anat.
Ah, ja has anat?
Sí, ja hi he anat.
I vas sortir o no?
El meu poble durant, no diré 40 anys, que sempre es diu aquest, però 30 i tant, sempre hi va haver un sol partit, que era Convergència, i aleshores un altre grup, doncs, vam decidir fer-ho. Va ser un trencament molt difícil, doncs, perquè... En els pobles, doncs, dius, ara anem en contra de no sé què tota la vida i tal, però penso que ho van portar molt bé i a partir de llavors hi ha més d'un grup i això està, i no passa res.
Però vas arribar a ser regidora o no?
No, jo no anava, bueno, no hi anava per fer, per sortir.
Sí, no anaves no, a dalt de tot de la llista?
No, però sí, vam estar allí treballant i...
I què tal, això del món de la política?
Bueno, és que...
Clar, a petit format, però jo suposo que és el mateix en petit, per entendre'ns.
Bueno, jo penso que en el poble hem de col·laborar tothom.
Activista.
I això fa jo, doncs, intentant
Carme.
Col·laborar. És diferent,
no,
clar.
T'ho pregunto, això, sí. Perquè jo conec una altra persona, per exemple, d'un municipi segurament més gran que el teu, que també va entrar a la política per, bueno, per vocació, que hi va estar realment i que se'n va sortir voluntàriament i que te'n parla relativament o absolutament molt malament. Entre bambalines de la política, de les necessitats personals de gent i de històries que no, que al final et diuen que miro pel municipi però no.
Les relacions de poder, encara que siguin a petita escala, en petits municipis, tenen aquests rifirrafes a tot arreu. En un poble petit, escolta tu, segons quines decisions prens, pot ser molt popular per mig poble, no, Carme? I per mig poble sí. Pot ser l'enemic número 1, vull dir que...
Sí, sí, jo tot això tampoc no hi volia entrar, però realment en els pobles en el que... A mi cada any me truquen, eh?
Vull dir,
sí, alguna o altra. Vull dir, jo que no m'interessa, no? Però vaja. I aleshores, una trobada que he tingut aquest any amb el poble, és que em van parlar tan malament de l'altre grup, que jo dic, però tant, que dius, però com pot ser, no? Vull dir, com pot ser que...
Clar, és que aquí parlem tan malament dels altres, els altres segurament parlen tan malament de nosaltres,
sí.
Això és un problema, eh? No es pot fer comunitat, no, germano?
Exacte.
En fi, bueno, estem en campanya electoral i ja veieu que fins i tot a la tertúlia en veu de dones se'ns acaba colant parlar parlar de política. No és un tema que especialment m'agradi, però escolta, és l'actualitat i m'agrada també conèixer doncs, d'altres punts de vista. La Laura ja m'havia proposat un tema que avui no podrem tocar perquè ens quedem sense temps, però n'hi ha un altre que ja l'hem parlat, però com que també l'actualitat mana, això és demà. Ja saps que si te'n vas a la web d'appllleida.cat, appllleida.cat, a primer terme et surt doncs, el tema de divergents, que és aquesta proposta que ens fan des d'App Lleida, que tindrà lloc demà, dia 18, a la Llotja, a la tarda, i que parla d'aquesta pluralitat, de divergents, de singulars, i que avui en dia passen a ser imprescindibles dins del món de l'empresa. Laura, sé que això des d'App Lleida ho heu mogut, que us ha costat força tancar-ho abans de fer-ho públic i que ho esteu movent amb molta il·lusió i espero que la gent realment es volqui amb un acte en el que esteu detectant que molta gent de fora de Lleida el valore positivament i que se n'estan apuntant per venir.
Sí, de fet, l'acte serà en castellà. Estem forçats a fer-ho en castellà perquè ens ve gent de fora de Catalunya i pretenem que la llengua sigui un vehicle de comunicació i entente, no? I com a novetat també fixat, tindrem a l'equip de 30 minuts gravant.
Sí.
L'equip de 30 minuts estarà gravant tot l'acte, també el networking, i ens van trucar superinteressats per la figura de la ponent principal, Eva Díaz, i llavors, doncs, escolta, li fan ja un seguiment des del tren, a l'arribada aquí, etc. I després, doncs, el primer que ens van dir, sou molt valentes, molt agosarades i molt adelantades als vostres temps, no?, per portar temes com aquests. Mira, és una altra de les coses que podíem vincular amb el que dèiem abans, no? Com a dones, com a membres de la societat, com a empresàries, com a executives, com a treballadores, és igual, com a dones de casa, com a mares, ens preocupen els temes que han de tirar endavant el nostre món i la nostra societat, no? I actualment tenim un problema immens. Itàlia, Espanya, la taxa de natalitat més baixa, resulta que a la gent de 50 anys que va al mercat laboral ja li diuen no, i llavors de 30 no n'hi ha, llavors què fem?
Clar.
La diversitat és un actiu imprescindible per l'estratègia empresarial i per tirar endavant un país, no? I cal que aquesta mentalitat, això de no, a mi em van bé les coses, no cal que canviï res, perdona, però això té una data de caducitat, no? El futur no és un luxe, el futur s'ha de treballar i, per tant, ens hem d'anticipar tot això que passa i, si més no, ho hem d'entendre per poder-nos fer una opinió i poder actuar en conseqüència. L'acte demà l'esperem amb moltes ganes i la veritat és que espero que inviti a reflexionar en aquest sentit, no?, de que ens necessitem tots, hem d'acollir amb una mirada oberta el que tenim al costat, amb les seves capacitats, amb les seves nacionalitats diferents, amb les seves ètnies, religions, generacions, etc., perquè ens necessitem tots. La veritat és que ens necessitem tots.
Home, és que és una societat justa. Nosaltres, ara, hi ha molta part de la població que no hi cap, tal com està muntat. No hi cap, la deixem fora, però una part enorme.
Però ens necessitem.
Sí, sí, bueno, però i es tracten de manera molt injusta. I aquesta nostra societat ho és des de tots els punts de vista. Per tant, doncs està molt bé, no?, de fer aquesta cosa inclusiva i acostumar-nos a que tots vivim aquí, tothom viu aquí i tothom hem de tenir cabuda en tots els aspectes.
Bueno, i que venem els productes amb aquesta, societat,
sí,
que ja és diversa.
Sí, sí.
Vull dir, hem d'entendre,
sí,
el mercat.
És diversa, però no pensem en molts grups, no?
Doncs no entendrem
societat.
El mercat. No sabrem entendre el mercat. Arribarà un dia, sí, que no entendrem el mercat. No sabrem per què la nostra empresa abans tenia èxit i ara resulta que no en té.
Sí.
Al final, és el que dic, ens han d'anticipar, hem d'entendre. Si més no, hem d'entendre el que està passant al món. I que ho puguis fer a la teva ciutat, a Lleida, que a Lleida, escolta'm tu, no passen aquestes coses contínuament, no? Propostes així.
No, ni contínuament així, ni no contínuament, no.
Doncs, escolta tu.
Ho teniu a Lleida.cat.
Enhorabona.
M'he tornat activista.
Enhorabona.
Per cert, si ja ho has mirat i no et vas apuntar pel horari, que sàpiguis que l'han traçat un pelet. Obren portes a 3:45 de la tarda per el tema d'acreditacions i és a 4:00 de la tarda quan començarà l'obertura d'aquesta jornada professional. La primera ponència és a càrrec de l'empresària Eva Díaz i a partir d'aquí doncs ja colla balla.
Sí, després obrim el debat amb l'Alfons Cornella, l'Helena Marcos i el Joan Maria Batalla. I després donarem peu a que el públic pugui fer preguntes també, perquè aprofitant que tenim superreferents dels àmbits empresarials, comunicació, tecnologia i innovació, doncs que el públic pugui apropar-se. Ja que ho portem a Lleida, fem-ho proper, no?
I tant.
Aquest és el plan, tu. Te l'explicarem, les properes setmanes que vinguem t'explicarem com ha anat.
Bueno, applleida.cat, allí ho teniu tot, encara hi sou a temps d'apuntar-vos. Això és demà ja, que ho parlàvem des de fa molt temps, això és demà ja, 3:45 PM a la llotja, fins i tot el 30 minuts, com ens explicava l'altre dia la Laia i avui la Laura, doncs s'ha interessat i farà un seguiment i després ho publicaran, vull dir que sortirà a la tele. Escolta, Lleida, l'associació Applleida ha fet això. I després que no et passi com d'altres espectacles. Ui, si ho hagués sapigut, ara que m'ho expliquen, ara que m'ho ensenyen, doncs mira, t'ho estem explicant ara, que encara hi ets a temps. Applleida.cat, allí et pots apuntar, a gaudir i aprendre, sobretot, de singulars i imprescindibles divergents. Això ho tens demà a la llotja. En fi, escolta, de l'altre tema que ens havies proposat, en parlem. Ja en parlarem.
Estupendo. No,
perquè la Laura em fa deures. Quan ha de venir em proposa temes. Però després sempre ens liem a parlar d'altres històries i pobra, sempre li he d'anar aplaçant. No? En parlarem.
Cap problema.
Perquè tots n'hi ha bastants que són atemporals i que se pot parlar avui, la setmana vinent o d'aquí un mes. En fi, escolta, Carme Bellet i Laura Rabés, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Com que ho tenim ja a sobre, que us vagi molt bé a Lleida demà aquesta jornada professional.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les 2:00 PM. Ara estarà amb nosaltres la Pilar García Muñiz. Amb ella repassem la darrera hora. I demà dijous hi tornem a les 12:20. Parlarem d'animals de companyia, ja ho saps, des d'Anadon Veterinaris, i de temes de salut i de nutrició, que ja saps que van molt lligats, i que, per cert, que darrerament s'està parlant, darrerament, les darreres hores ja, el sucre ja sabem que no anava bé, ara ja hem posat el focus al tema d'edulcorants. Fins i tot ahir llegia un article de demana el cafè amb sal. Amb sal. Jo, de veritat, pren-te el sol. Pren-te el sol, el cafè té el gust que té i ja està, pren-te el sol. Però no passem del sucre als edulcorants i ara a la sal. És que no sé, són unes anades i vingudes que tampoc les entenc. Escolta, bon dimecres, apa. Una abraçada, salut.